Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bon dia, Julio, bon dia, oïdors. Sí, efectivament, estem aquí en aquest espai que en setem aquest dijous, porta per nom Ser Història Maestrat, on volem repassar pues, un poquet la història de les nostres comarques. Per tal motiu, tenim el nostre expert en història local i d'aquí de la comarca, David Gómez de Mora, al que anem ja a saludar. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, bé, cada dijous ens portaràs pues, alguns apunts en referents a la història, a la nostra història, a la història de Vinaròs, de Benicarló, dels pobles, història lligada de la comarca, en fi, passatges del passat, però que és interessant recordar, perquè, bueno, pues, a vegades diem que hi ha que conèixer un poquet la nostra història per a sentir-nos més identificats amb la nostra terra. I avui de què ens parlaràs en aquest primer espai?
Avui m'agradaria parlar sobre un cultiu que antigament en el nostre municipi, però també en el que seria el marc de la comarca, ha tingut moltíssima importància. Estic referint-me en aquest cas a la vinya. Estem en un moment en el que ara mateix la verema, com dic, està en la seva temporada, i antigament, si tornàrem en una màquina del temps 200 anys enrere al nostre terme municipal, com a la resta de municipis que tenim al nostre voltant, veuríem moltíssima activitat, perquè, com dic, aquest cultiu ha marcat l'economia dels nostres avantpassats i de tota aquesta terra en general.
Doncs bé, anem a adentrar-nos en aquest món que molta gent sabem que havia molta vinya aquí a les nostres terres, però que poca cosa més podem saber. Fes-nos un poquet de llum, David.
Bé, el que puc dir-vos és que, com sabem sobretot la gent que som de Vinaròs, la vinya, el cultiu del raïm, ha tingut una importància notòria fins al moment de l'aparició de la filoxera, que després comentarem què va ser, ja que bona part de la producció agrícola, a banda també d'altres productes que venen de l'agricultura de secà, com el ametller o el garrofer, van estar cultivant-se per tots els nostres camps. Parlem en aquest cas d'un producte que, segons diuen els historiadors, va ser portat per els grecs des de la zona d'Àsia Menor i que, degut a les nostres condicions climàtiques, se va adaptar sense cap tipus de problemes. Anem a veure, les vinyes porten tot un procediment que, per al seu manteniment, des de que se cultiven fins que donen el seu fruit, el raïm, porten, com dic, una tasca de manteniment de vora quasi tota la temporada. És a dir, en cada moment de l'any, en cada estació, n'hi ha que realitzar alguna sèrie d'activitats per a que quan arribi el mes de setembre, doncs, aquesta es pugui arreplegar sense cap tipus de problemes. Les vinyes, per exemple, això ho sap la gent de la terra, els llauradors millor que jo, perquè fins a fa no tant, vull dir, encara en l'època dels meus avis, veuríem moltes finques, encara que avui també sabem que s'ha tornat a reintroduir, no?, per part d'alguns empresaris d'aquí de la comarca que han tornat a invertir en aquest recurs, perquè, com dic, també és un producte agrícola, però que té a la vegada un sentiment d'identitat en la nostra terra, perquè només hi ha que veure el nostre escut de Vinaròs, encara que això també, este tema heràldic, el podríem tractar en un altre tema, no? Pel que fa a lo que seria la vinya, com dic, aquestes ja des del moment de l'hivern, en desembre, en gener, i fins a la data de Sant Josep, és a dir, estem parlant ja passat la meitat de març, se poden perquè se tenen que deixar preparades, com diuen els llauradors, per a després donar-los un manteniment adequat en el moment de la seva recol·lecció. Com dic, és un cultiu que per al seu manteniment estem ocupats tot l'any, perquè moltes vegades caem en la errada de pensar que els monocultius, com en el cas de Vinaròs fa 200 anys, perquè van haver una especialització grandíssima en l'àmbit de la vinya, són més còmodes de portar, i això és una equivocació, i com dic, els llauradors poden donar fe del que estic comentant. La vinya, per exemple, els sarments que se tallaven s'aprofitaven, perquè avui vivim en un món on les coses que tenim quan ens interessa ràpidament anem a consumir-les, perquè és un sistema capitalista en el que estem insertats, però en aquella època la gent tots els recursos que tenia al seu voltant els aprofitava, i els mateixos sarments que se tallaven de lo que era la vinya s'aprofitaven per a fer foc, és a dir, perquè en moltes cases n'hi havia foc, sobretot en les zones del camp, i en això pues, ja se tenia matèria per a poder, per exemple, fer el pa en les cases. Vull dir que aquella societat de la qual tenim que aprendre tantes coses que ens han perdut, perquè, com dic, en el pas de les generacions ens hem anat desvinculant d'esta mentalitat d'aprofitar els recursos, ja des de la mateixa terra en la que se cultivava la vinya sortien altres productes, altres elements que servien per a poder mantindre la llar. Per exemple, també sabem que en primavera, quan ja s'havia superat de l'hivern, la vinya tenia que començar a mantindre's en el sentit de llevar les males herbes. Aquestes males herbes se podien fer a mà, com sabem, en una aixada, el llaurador al voltant de lo que era la planta les podia llevar, però també moltes vegades, depenent de les condicions o dels recursos d'aquell llaurador, si tenia animals per a poder tirar, doncs en aquests, gràcies a les ferramentes del moment, per a l'ara, se podia perfectament netejar tot el que era la plantació, perquè això, n'hi ha que dir-ho, depenent de com se mantingui la vinya, després els fruits seran millors o pitjors, és a dir, n'hi haurà major facilitat per a replegar-la i també influenciarà en la qualitat del producte. N'hi ha que dir que, anem a veure, com tots els cultius, el raïm, en totes les àrees, val? Tenia els seus riscos, els seus perills, perquè sabem que els bitxets sempre estaven ahí, que en part ahí deriva la pèrdua de la vinya en la nostra terra arran de l'arribada de la filoxera. Riscos n'hem tingut, com dic, en l'aparició de plagues com el mildeu, encara que ja antigament en cal i després en sulfat se podia prevendre per a poder garantir que el cep quedés protegit, en aquest cas en les seues fulles, ja que ahí és on s'atacava en aquest cas a la planta. Però també tenim, i coneguts per els llauradors, altres elements biològics que atacaven a la planta, com podia ser la que s'anomenava la negreta, que per a poder combatir-la s'emprava el sofre, se llançava diverses vegades sobre la planta, però també hi havia larves, i això és curiós perquè ho llegim en les cròniques de l'època, se combatien en aigua bullida, per exemple. L'explotació de les terres que tenim al nostre territori, quan parlo del nostre territori parlo en àmbit comarcal, se caracteritzen per ser propietats de petits i mitjans llauradors. Evidentment, n'hi ha grans terratenents en totes les localitats, que al final són les èlits, els grups de poder, però Vinaròs, com molts municipis de la nostra contorna, se caracteritzen per aquests propietaris mitjans, menuts, i que al voltant de la seva explotació tindran la clàssica barraca de pedra en sec, i que també això donaria per a una altra xerrada aquí en la ràdio, perquè crec que és un element que ara mateix està ficant molt en valor i que està directament vinculat en cultius de secà, com el que estic així ara mateix comentant. Estos propietaris, depenent, com dic, de l'espai que tenia la seva explotació, podrien contractar gent, jornalers o, com se solia fer, a familiars i veïns. Moltes vegades arribava a acords en els que, per exemple, entre veïns o gent de confiança que treballava a la terra s'ajudaven mútuament, és a dir, si tu, per exemple, tenies tres explotacions i el teu amic o el teu veí o algú, com dic, del teu cercle de confiança a tres, doncs primer treballava les teues, ell t'ajudava i tu després anaves en la teva família a allí a replegar el raïm. És a dir, era una vida també molt cooperativista, que això també s'ha perdut. És a dir, hi havia uns nexes molt estrets entre aquestes societats i que, per desgràcia, degut a la desaparició d'esta vida, d'aquest motor econòmic que, com dic, pràcticament representava les ganàncies de la majoria dels habitants de la nostra terra, també ens ha anat deshumanitzant un poquet. No? Per això també és una altra qüestió que no me vull clavar dins, però que ens té que fer pensar i reflexionar molt. El raïm s'arreplegava en cabassos, això no té cap misteri, però sabem que podia fer-se de manera bé individual o en parelles, depenent de com anaven treballant aquests grups de persones que estaven allà. La pluja influenciava moltíssim en la graduació. Avui pues, coneixem que hi ha molts productes químics, perquè si ens fixarem en les botelles de vi cada vegada que veiem darrere tot el que portem, ens assustaríem una miqueta, no? Passa que a vegades pues, donem el glob i no pensem tant, millor no així. Però sí que és cert que antigament, quan no hi havia tants de recursos o elements químics per a poder interactuar a l'hora de l'elaboració del producte, depenent de si la pluja arribava abans o més tard de lo que era la col·lecta, això podia influenciar la graduació i molt, és a dir, hi ha variacions hasta de 1 o 2 graus, per exemple. Per una altra banda, també n'hi ha que dir que els nostres avantpassats, vamos, en l'època a la que jo m'estic referint, setembre, octubre, i que era quan se dedicava, depenent de la varietat del raïm, perquè això és un altre al moment de replegar aquest fruit, els camps, com deia al principi, tenien moltíssima vida. Ara mateix, si anàrem en una porta del temps i ens clavàrem en la partida de les capçades o de les soterranyes, començaríem a veure ahir partides de gent, moltíssimes, que estarien ahir pues, arreplegant i aprofitant les primeres hores del dia, perquè, com bé sabem, i encara continua passant, malgrat que moltes vegades caem en error de pensar que si ara fa més calor, bé, este clima sempre ha estat aquí, ha sigut una constant en el Mediterrani. És veritat que evidentment aquests últims anys sembla que hi ha una tendència cap a un increment, però que degut precisament ja des d'aquestes etapes ja més antigues el clima que tenim ací en setembre-octubre castiga tant, sobretot a partir del migdia, la gent ja aprofitava les primeres hores abans de que el sol se ficara amb més força per a poder cultivar, encara que l'activitat se desenvolupava gairebé tot el dia, perquè que, com dic, això manejava moltíssims diners i era l'època en la que molts dels nostres pobles pues, començaven. És més, si ens fixem en les festivitats d'alguns municipis de la contorna, molts acaben precisament les seues festes tot just quan va començar el període, en aquest cas, de lo que serà l'explotació agrícola que predomina en aquest lloc, o al revés, és a dir, o comencen les festes quan ja ha acabat. Per tant, això inclús està vinculat encara en elements que moltes vegades ni tan sols reflexionem. Els carros que anaven a descarregar les bodegues i que després tornaven, com dic, al camp per a continuar el replegament del raïm, eren una part que formava part d'aquest engranatge, d'aquesta cadena de producció, perquè mentrestant al camp la gent també continuava treballant, és a dir, era un no parar, era un ofici molt, el del llaurador, molt pesat, però sobretot depenent del cultiu al que ens estiguem referint, doncs, aquest encara més cansant o no. I efectivament el raïm, per l'altura que té la planta i la posició que té que tindre la persona que replega aquest fruit, doncs encara doncs, patís més. El raïm en la bodega, quan arribava allí, s'aixafava en espardenyes d'espart, encara que també després es revelava manualment amb maquinària, depenent del període al que vulguem anar, veurem que el procés d'elaboració anava canviant. El vi se podia guardar en tonells, preferentment de fusta de roure, encara que, com sabem, a les cases d'aquest s'emmagatzemava en cànters i podia estar ahí un temps considerable. El cultiu d'aquesta planta el tenim referenciat per registres arqueològics, almenys en la zona del Maestrat, des de, com a mínim, l'època del període Iber, perquè aquí, al Puig de la Misericòrdia, en les excavacions, en els anàlisis polínics i antracològics del jaciment, han sortit restes de vitis vinífera. Per tant, és com dic, ja ho comentàvem abans, els grecs s'introduixen des de la seva menor el cultiu, però ha estat per aquí molt estès, tant el que serà la varietat que després serà la que se cultivarà, com les diferents classes que veurem en el pas dels temps, perquè això també és una altra qüestió. És a dir, aquí en Vinalòs i altres municipis de la comarca hem tingut vi blanc, però també vi negre. Per a poder realitzar treballs com els de la poda, ens hem de fixar en la intel·ligència, en les costums, en la sabidoria popular d'aquella època, perquè no se podia fer en qualsevol moment. Evidentment, cada un feia quan ho considerava, però, per exemple, entre els llauradors d'ací de la nostra comarca, se deia que era molt important mirar la lluna. Doncs, depenent de la fase en la que aquesta se trobava, això influenciava i era decisiu en el moment de, a lo millor, agafar i poder realitzar diferents treballs sobre el que era la planta. La desaparició de la vid en la nostra terra ve arran de l'arribada de la filoxera, un pulgó que atacava el cep, que unflava el peu de la planta i que al final acabava podrint-lo. Aquest va vindre des d'Amèrica i, com dic, quan va veure la corfa de l'arrel de lo que seria el peu europeu, que és molt més prim, doncs, el aconseguia atacar de manera efectiva, cosa que no passava en el peu americà. Per aquest motiu, per a poder reintroduir la planta i que el cultiu continuara, doncs, desenvolupant-se, el que se va optar va ser per una mesura que era molt simple: agafar el peu americà i empeltar damunt el peu europeu. Clar, això, encara que després va portar una actuació, va tenir unes conseqüències descomunals en l'àmbit socioeconòmic, demogràfic, perquè l'arribada de la filoxera, encara que, com dic, després se va intentar reconduir aquella agricultura, va suposar un canvi brutal en l'ús del sol, perquè encara que molts agricultors van optar per aquesta mesura de l'empelt, molts van abandonar les seues produccions, van apostar per altres cultius, i va ser a la vegada també, i això ho podríem comentar en un altre programa, la major introducció de lo que seria el regadiu i, en aquest cas, de lo que serien els productes hortícoles que tindrien molta força, i els cítrics, en dècades posteriors. És a dir, va ser un punt d'inflexió l'arriba de la filoxera. Molts llauradors, i això ho he sentit a gent major d'aquí del camp, diuen que els empels, quan millor se realitzen, és en l'època de l'hivern. I ja, sense extendre'm molt i per finalitzar, per a que reflexionem i ens fem una idea una mica de la importància que ha tingut aquest cultiu, en l'any 1891, des del port de Vinaròs, se van exportar 453.000 hectolitres de vi, és a dir, un 5% de la producció que ja va sortir només de tota la península ibèrica. En 1889, per exemple, si mal no recordo, hi havia vora unes 6.000 hectàrees de vinya en Vinaròs, i en 1945... menys de 1.500, és a dir, això és un reflexe de la decaiguda d'un cultiu i que és molt important tindre en compte, perquè, com ja comentàvem al començament del programa, això és un element vinculat en la nostra història, en el nostre patrimoni, en la nostra etnografia i, per tant, en la cultura que ens ha fet créixer com a poble.
David, interessant. Preguntes te'n faria un cabàs, però el temps apremia en ràdio. Qui sap, algun dia podem parlar profunditzant alguns temes més concrets, com per exemple, lo millor, els moviments que es van crear també al voltant del món del raïm. Em refereixo a la duana, consulats, tota la moguda que va haver al port, que va ser un impuls molt gran per Vinaròs i comarca. Ho podríem deixar per un altre dia, eh?
Correcte, sí, sí, això dona pa molt.
Dona pa molt. Moltes gràcies per haver estat avui amb encetat programa, i la setmana que ve, el proper dijous, t'esperem un altre cop. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:45 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.